Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb l'actualitat esportiva de la jornada a casa nostra. Avui obrirem el programa amb el secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, a qui li traslladarem d'aquí a uns instants les inquietuds que tenen a veure amb l'afectació del Covid a l'esport a casa nostra, com per exemple el retorn del públic als estadis. El Barça ja ha presentat un protocol pel retorn gradual d'espectadors al Camp Nou, a la Lliga de Campions. Com pot afectar l'evolució de la pandèmia a la celebració del vot de censura? L'aturada de l'esport amateur i de base a casa nostra, de seguida les respostes a aquestes i d'altres preguntes aquí a Esports Cope. En clau més esportiva, Ronald Koeman podrà treballar ja aquesta tarda amb tots els seus efectius després de la jornada de partits internacionals. Griezmann va ser protagonista de la victòria de França per 1-2 a Croàcia, protagonista pel golaç que va fer i també per les declaracions de després del partit. Em trobo bé perquè l'entrenador sap on posar-me. Frase que es pot interpretar clarament com una indirecta a Ronald Koeman. I pendents també estem de Pjanic, que va haver de ser substituït al minut 33 del Polònia-Bòsnia per culpa d'un cop a l'esquena. Dissabte esperen Lliga al Getafe. Després parlarem amb un dels seus futbolistes, Ángel Rodríguez, que va estar molt a prop del Barça l'hivern passat. A l'Espanyol avui sentirem Leandro Cabrera, un dels puntals de la defensa de l'Espanyol, que no ha encaixat cap gol en els 5 partits de Lliga disputats. A l'Espanyol, que atenció, obrirà les portes als partits que juguen diumenge al matí al filial i al femení a la Dani Jarque, 200 socis per partit. En bàsquet tenim partit al Palau aquesta nit d'Eurolliga a partir de les 9, Barça-Panathinaikos. A l'Eurocup, el Joventut continua invicta, ahir nova victòria a la pista del Başakşehir turc per 72-91. En handbol a la Champions, el Barça continua intractable, ahir pallissa el Zagreb al Palau 45-27. El Barça, que té ajornat el partit de Lliga del cap de setmana a la pista del Bidasoa per Covid. El Granollers segueixen confinats i pendents de les proves PCR que ha passat l'equip després d'haver jugat contra el Cangas, que tenen dos casos positius a la plantilla. També està ajornat el partit del Granollers contra el Segunto del cap de setmana. I en ciclisme, Marc Soler forma part de l'equip del Movistar, que participarà a la Vuelta Ciclista a Espanya, que arrenca el proper dimarts. Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Dani Senabre i el Sergi Font i les preguntes del dia a Esports Cope. En clau Barça us preguntem avui si aniríeu al Camp Nou si l'autoritat ho permet. Sí que hi aniríeu la majoria, el 57%, no el 43%. I en clau espanyol us preguntem qui us està agradant més aquesta temporada, quin dels dos centrals, si Cabrera o Calero. Cabrera, 23%, guanya clarament Calero amb el 77% dels vots. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iker Jiménez nos informa sobre el papel de la genética en relación a la pandemia en Informe COVID.
¿Por qué algunos casos son tan tremendos de coronavirus y otros parecen levísimos? ¿Qué pasa dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué tenemos en nuestro mapa interior que reacciona con esto?
Informe COVID. Hoy por la noche, en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Vinga, comencem. Avui també pendents de les afectacions del coronavirus al funcionament del món de l'esport a casa nostra. Saludo al Manuel Oliveros. Hola, Oli, bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Posem un parell d'informacions primer sobre la taula. Dir abans que res que el Barça ja ha enviat a la Generalitat un protocol pel retorn gradual del públic a l'estadi del Camp Nou, a la Champions i també al Palau.
Sí, exactament, tal com vam dir ahir a la Linterna de Catalunya i després a la Linterna de Cadena, el Barça, avui som dijous, el dimarts, va enviar un protocol a la Generalitat per demanar gradualment que baixi la gent als partits de Champions, al Camp Nou. A la Lliga no pot perquè el Consell Superior d'Esports de Madrid diu que de moment no hi ha públic, però a la Lliga de Campions sí que permet la UEFA fins al 30%, i el Barça, el que diu el Procicat a la gent de la Generalitat de Catalunya, a les autoritats sanitàries, és que gradualment puguin anar a l'estadi, al Camp Nou, quan abans, no diuen a partir del dia 20 que se'l farem baro, sinó quan abans que puguin anar gradualment fins a acabar amb el 25% de l'aforament. I també el mateix demanen pel Palau Blaugrana.
El que no s'ha enviat encara és una proposta o un protocol per la votació del vot de censura. Això encara no.
No, encara no. Em diuen des del Barça que potser entre avui i demà, però després de que el Procicat doni la resposta, doni la resposta al tema de les instal·lacions del Camp Nou i del Palau. Quan doni la resposta en sentit que sigui negatiu, positiu i tal, llavors presentaran el protocol de cara a poder fer el vot de censura.
Molt bé, doncs quan són les 3 i 11 minuts de la tarda, saludem a Esportscope al secretari general de Salut de la Generalitat, el senyor Marc Ramentol. Senyor Ramentol, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
I gràcies per atendre'ns, que entenc que són dies, hores, amb molta feina, no?
Són dies intensos, sí. Estem començant a enfilar aquesta segona onada i amb totes les mesures que es van anunciar ahir, doncs bé, moments difícils pel país i també molt atents a l'evolució de la pandèmia, esclar.
Sí, sí. Ara abordarem temes concrets, però la cosa a les últimes hores s'ha complicat força i és evident que s'havien d'adoptar mesures, no?
Sí, la setmana passada, a final de setmana passada, ja ens va fer molt clar doncs, que els indicadors apuntaven doncs, que iniciàvem aquesta segona onada. Estem al principi, i això, doncs, l'experiència que tenim a Catalunya en els territoris, com és el cas de Lleida, però també l'experiència a nivell internacional, doncs aconsellava dur a terme accions contundents ara que estem en una fase inicial perquè és quan són realment més efectives, no? I per tant necessitem doncs, això que és aquesta consciència ciutadana, aquesta necessitat de fer aquests dies, aquestes setmanes de sacrificis personals, però també col·lectius importants, perquè tenim capacitat, ja ho hem demostrat moltes vegades, per aplanar la corba.
Això és un programa d'esports, per tant li plantejarem fonamentalment preguntes que tenen a veure amb el món de l'esport, començant pel tema del retorn del públic als estadis, concretament a l'estadi del Camp Nou. Crec que estan estudiant el protocol que ha enviat el Barça pel retorn en competició europea. L'estan estudiant o ja l'han acabat d'estudiar?
Bé, efectivament, aquest protocol el vam rebre aquesta setmana. Nosaltres tenim internament, com a govern de la Generalitat i en els òrgans que ens hem dotat per gestionar la pandèmia, doncs, uns grups de treball i d'estudi i de tècnic doncs, que són qui examinen els documents, i en aquests moments estem en aquesta fase, no? d'anàlisi de la proposta que ha fet arribar el Barça en aquest sentit.
Uh-huh. Ho veu factible a curt termini?
Bé, si no recordo malament, el primer partit en què hi ha la proposta d'entrar doncs, públic al Camp Nou és un partit de la Champions de la setmana que ve. A veure, clar, la setmana que ve estarà en plena vigència la resolució que vam presentar ahir. Mm. És d'esperar, inclús, si m'ho permet, doncs, que els indicadors epidemiològics siguin pitjor que els que tenim ara, perquè ja sabeu que les mesures no se'n veuen els seus efectes fins al cap de passat almenys 10-14 dies. Per tant, així d'entrada ho veig molt difícil que es pugui autoritzar l'entrada al Camp Nou per a curt termini, la setmana que ve.
Vostè sap... Bona tarda, què tal, senyor Ramentol?
Bona
vostè
tarda.
Li consta quina xifra ha donat el Barça per demanar que entri públic? És a dir, ens diuen que fins al 25% de l'aforament, gradualment, però, per exemple, pel partit del dia 20 diuen doncs han de venir 1.000 persones, per exemple, li consta o no sap?
Sí, la proposta que ha fet el Barça és un... I és veritat que la UEFA permet aquest topall de fins al 25%, si no recordo malament.
Fins al 30.
O 30%, efectivament. El Barça ens ha fet arribar una proposta d'increment progressiu, d'arribar doncs, a aquest topall que ells situen al voltant del 25%. Efectivament, és tal com diu vostè. Per tant, la proposta era el primer partit, en tot cas, que es podria valorar l'entrada de públic, és amb aquesta primera onada de 1.000 participants, de 1.000 espectadors.
I no és possible 1.000. Ho dic perquè, clar, cada comunitat fa el que considera oportú, naturalment. I aquí a Guipúscoa, les autoritats sanitàries sembla que sí que autoritzarien que la Reial Societat, el partit de l'Europa League de la pròxima setmana, sí que puguin haver 1.000 persones a l'estadi de Noeta. Però, clar, cadascú doncs, té les seves mesures i les seves, naturalment, instruccions.
Una cosa que ens ha ensenyat la pandèmia és que es comporta diferent entre els territoris que composen l'estat espanyol. El comportament de la pandèmia no és el mateix a Catalunya, que ho ha estat a l'Aragó, que ho ha estat al País Basc, que ho ha estat a Madrid, no? Sense anar més lluny. Per tant, és lògic, i això no és res extraordinari, perquè les epidèmies tenen molt a veure diguem, la seva dinàmica d'evolució té molt a veure amb les dinàmiques socials que hi ha en els territoris, no? I Espanya és un territori divers que té dinàmiques diverses, per tant, és lògic que la pandèmia es comporti diferent. Dit això, doncs, pràcticament cada territori que té el seu sistema sanitari pren les mesures que considera adequades.
A veure, que em sembla que perdem la cobertura amb el senyor Ramentol. Em sembla que se'ns ha tallat la comunicació, a veure si la podem recuperar, però sí. Ens ha quedat oli bastant clar sí. Que pel dia del Ferencváros és un no?
Sí, sí, totes les autoritats que estan parlant avui pels mitjans de comunicació diuen el mateix, diuen o és molt difícil o pràcticament impossible, no? Però clar, jo ara, ell parlava de diferents territoris i naturalment cadascú té la seva comunitat autònoma i té les seves autoritats, però aquí, per exemple, el nostre territori, aquí a Barcelona, per exemple, el Palau Sant Jordi, ahir parlaves tu amb el...
El Blasteguin, sí.
Blasteguin, de Pàdel, sí. I em sembla que el Palau Sant Jordi, que és aquí, a Barcelona, i és un espai més reduït que el Camp Nou, em sembla que sí que aniran 1.000 persones, no?
Sí, sí, més de 1.000 persones, sí, el 9% de l'aforament.
O més de 1.000, clar.
Sí, sí. Hem recuperat el senyor Ramentol. Senyor Ramentol, sí, comentàvem també aquesta situació, que, per exemple, al Palau Sant Jordi s'està fent un torneig de Pàdel, on sí que poden entrar una mica més de 1.000 persones aquests dies.
Sí, a veure, les mesures, com saben, en vigor, si tot va bé, avui en dia estan en la seu del Tribunal Superior de Justícia, pendents de ratificació, fins que el Tribunal no ratifiqui, doncs no es publicaran, i la seva entrada en vigor està depèn d'això. Però jo m'havia quedat en comentar el risc que les mesures bàsicament estan enfocades a intentar disminuir la mobilitat que no sigui necessària, no? De fet, durant aquests 15 dies, en la mesura del possible, intentar disminuir la mobilitat. No és tant per un tema de risc de contagi, perquè el Camp Nou té espai suficient en les seves 98.000 localitats d'incloure 1.000 espectadors amb distància física doncs, més que sobrera. Sí. No és tant un tema de risc de contagi, sinó és la mobilitat, yeah. Una mobilitat no necessària que generaria aquesta diguem, l'entrada d'aquest públic, no? Per nosaltres aquest és l'element important ara mateix.
Ja. Agafant-me aquest argument, se'm fa difícil pensar, per tant, que es pugui celebrar un vot de censura, encara que fos en diversos punts, però el principal a l'estadi del Camp Nou d'aquí a 15 dies.
Bé, això ja li avanço, tal com ho ha dit vostè abans de l'entrevista. Nosaltres no tenim una proposta formal de celebració del vot de censura, no se'ns ha fet arribar, se'ns ha comunicat que se'ns faria arribar, però no la tenim, per tant, permetim que no em pronunciï ni avanci a escenari sense haver pogut examinar formalment la proposta.
A nosaltres des del club ens diuen que quan vostès responguin al tema del Camp Nou i del Palau, llavors presentaran el tema del vot de censura. De manera que si la resposta de vostès oficialment és el dia d'avui, avui mateix ja presentaran el tema del vot de censura. Pas a pas.
Pas a pas, pas a pas.
Exacte. Pas a pas. I després la reacció per part de vostè com a secretari general de Salut de la Generalitat, senyor Ramentol, el titular ara és el TSJC, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, detecta defectes de forma a les restriccions del govern i demana aclarar les mesures. Això què vol dir? Que encara podran obrir els bars més enllà del que s'havia dit? Està congelat? Com està?
Si jo no m'equivoco, efectivament, aquest migdia el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet arribar a l'advocat de la Generalitat una petició d'aclariments que ja ha estat resolta. De fet, la petició donava un termini de fins a la 1 del migdia. Uh-huh. Aquest termini s'ha complert i l'advocat de la Generalitat ha fet arribar els aclariments sol·licitats pel Tribunal Superior de Justícia, i ara mateix estem a l'espera del dictamen final, no? És el que li deia abans, fins que no tinguem aquesta ratificació, la resolució no es publicarà, i fins que no es publiqui no entra en vigor, esclar. Mm.
Ahir en aquest espai, a aquesta hora, parlàvem amb el president de l'UFEC, el Gerard Esteve, sobre l'aturada durant 15 dies de l'esport amateur i de base a Catalunya. També ens deia això, que el que preocupava més que la pràctica de l'esport o de la competició era el que hi havia al voltant, no? L'assistència de públic, de pares, de familiars, d'amics a tots aquests partits. Mentretant, però, senyor Ramentola, l'esport professional va endavant, amb entrebancs, però va endavant, i amb alguns casos positius en algunes disciplines. Ho veuen bé?
Bé, justament no vam entrar en l'àmbit del futbol professional perquè no és un àmbit en què tinguem competències com a Generalitat de Catalunya, i en principi, doncs, també, tractant-se d'un àmbit professional, doncs, en l'àmbit empresarial, doncs, la feina continua, no? Vull dir, és una dedicació professional, i en aquests moments no estem al mes de març, en què es va donar, doncs, l'ordre, doncs, de tancament de llocs de treball. No estem aquí, per tant, doncs, ens sembla prudent no afectar-ho, i més per respecte també al marc competencial. Però, per altra banda, vull reiterar el que deia el president de l'UFEC ahir, efectivament, sempre el motiu sempre és el mateix, és a dir, no és que ens preocupin les competicions perquè hi hagin més contagis que en un altre entorn. Fixeu-vos que el 70 o quasi el 75% dels brots que hi ha avui en dia actius a Catalunya es produeixen en l'entorn familiar. En l'entorn laboral són molt baixos. Per tant, el problema no és que en els centres, en els llocs de treball o la pràctica esportiva s'estiguin donant un número desmesurat de casos. No, no és aquest el cas. El cas és que la mobilitat associada a aquestes competicions és un dels elements que s'ha demostrat de manera molt clara que contribueix a l'expansió de la pandèmia. La mobilitat social és el principal element d'expansió de la pandèmia.
No sé si està el cas o no, perquè són les autoritats sanitàries d'aquí, de Catalunya, les que han dit al Granollers d'en Vol que facin 10 dies de quarantena cada jugador, tota la plantilla, perquè van jugar contra el Cangas de Morrazo, a Vigo, la setmana passada, hi havia un positiu allà, a l'equip contrari, no? I ara ells estan confinats, sense entrenar, 10 dies, perquè ho ha dit les autoritats sanitàries d'aquí de Catalunya. Quina diferència hi ha amb aquesta situació i, per exemple, la del Barça d'en Vol, que té a Mortensen en positiu, però la resta de companys estan treballant i estan entrenant?
La veritat és que no conec aquesta decisió, entenc que està en l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que ha fet aquesta indicació al equip de Granollers. No la conec,
Tampoc. Però s'actua d'aquesta manera, és a dir, els col·legis també, quan un nen dona positiu, la resta de la classe està 10 dies sense anar a classe i estan confinats i es fan PCR per saber si són negatius la resta, no? I és el que està fent l'Embol Granollers, però a diferència de l'Embol Granollers, ja dic que el Barça està treballant i està entrenant.
Clar, tot depèn si es poden considerar contactes estrets o no. És a dir, en una aula, quan fem aquesta pràctica que vostè ha dit exactament, vol dir que en aquella aula es flexibilitza el requeriment de distància física. Vol dir que els nens estan molta estona molt junts, estan asseguts a la mateixa taula, estan en una aula tancada, tot i que la vulguem ventilar, però en tot cas no es funciona la distància física. Per tant, necessàriament són contactes estrets, no? Depenent de la política que tingui un determinat equip, si les persones només contacten entre elles, doncs, en moments molt específics, molt curt de temps, estan a l'aire lliure, després cadascú té el seu espai en el vestidor, estan separats, quan surten del camp d'entrenament es posen la mascareta, les xerrades tècniques es fan amb espai, és possible controlar el fet que no tots siguin contactes estrets. En el cas d'un partit d'handbol, en aquest cas, el contacte, més el d'handbol, és un contacte estratíssim, no? Sí. Per tant, pot tenir lògica la decisió, i tot i que pugui semblar incoherent, depèn de la consideració de contacte estret que es tingui i si realment la resta de companys d'equip són contactes estrets.
Li consta també que ha demanat l'Espanyol jugar en públic al partit dels equips de segona B, el seu equip de segona B i també l'equip femení. I l'Espanyol ha dit, que sí, que ja té l'autorització per fer-ho.
Francament no em consta. Mm-hmm. No em consta. Però,
ho dic també per la comparació del tema del Barça de 1.000 persones al Camp Nou i tal. Però bé, l'Espanyol oficialment ja ha dit als seus socis i abonats i aficionats: ei, apunteu-vos-ho, tal, no sé què, perquè ja a partir d'ara sembla que hi haurà públic als partits de segona B i de futbol femení. No ple, naturalment, però no, sí una...
200 persones a cada
200 partit. Persones. Però 200 persones és una proporció, a lo millor, superior a les 1.000 del Camp Nou.
Insisteixo, no és tant un tema de que si és molt o és poca, perquè efectivament, que és el que diu vostè, que hi hagi 1.000 persones al Camp Nou, poden estar assegudes una a cada racó, com qui diu, no? Per tant, no hi hauria problema. Ens hem de posar el xip que en els propers 15 dies, si és que realment volem aplanar la corba i volem que aquestes mesures dràstiques, que sobretot patirà un sector en concret, que és el de la restauració, siguin mesures que es puguin aixecar el més aviat possible, ens hem de posar el xip que hem de disminuir la mobilitat que realment no sigui necessària. La mobilitat, per això en demanem que es promogui el tele, perquè inclús la mobilitat per la raó del treball, que és el principal motiu pel qual ens movem avui en dia les persones, es pugui disminuir. Aquest és el xip amb què hem de treballar. No és tant que pugui haver molts de contagis en un lloc o en un altre. Hem d'intentar reduir la mobilitat tant com puguem. No arribem al confinament, perquè encara no cal arribar. Però, òbviament, si no som capaços en aquests propers 15 dies de controlar el creixement epidèmic, doncs serà la primera mesura que se'ns posarà sobre la taula, no? Per tant, és la idea. Aquests propers 15 dies ens hem de moure el menys possible.
Perfecte. Marc Ramentol, secretari general de Salut de la Generalitat, gràcies per entendre'ns i molta sort.
Moltes gràcies a vostès.
Que vagi molt bé. Seguim.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, la vuelta en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
3 i 28 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Abordem ara l'actualitat del Barça des del punt de vista esportiu, que hi ha partit el dissabte. Elena Condis, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
I per fi Koeman podrà treballar amb tots ja aquesta tarda.
Sí, recuperarà els 16 internacionals que falten. Avui a 6:15 de la tarda a l'entrenament. A més, els jugadors passaran els tests PCR. Un dels futbolistes que tornarà d'estar amb la seva selecció en França, on ha recuperat la confiança al terreny de joc i també després als micròfons, s'ha reivindicat després de marcar un golàs i obrir el camí de la victòria ahir a Croàcia. 1-2 va guanyar França. Griezmann, atenció, perquè es va mostrar molt agraït a Deschamps, un missatge que alguns ja interpreten com una indirecta a Ronald Koeman. Escoltem.
Em sento bé, l'entrenador sap on posar-me, així que em puc beneficiar d'aquestes situacions, de la confiança de l'entrenador i de la dels meus companys.
Una indirecta bastant directa, em sembla a mi.
Sí, perquè Griezmann de moment amb Koeman ha jugat per la dreta i el francès, el que creu, segons ja fa dies ens deien des del seu entorn, és que més centrat en una posició on juga Coutinho, brillaria més i podria portar més a l'equip. Allà té la llibertat, amb Deschamps, aquí doncs està relegat a en aquesta zona, d'aquesta banda dreta. A més del davanter, l'Englet també va jugar 90 minuts en França. Pjanic també torna i veurem com torna, perquè es dubta per jugar dissabte a Getafe, va haver de ser substituït al minut 33 del Polònia-Bòsnia per un fort cop a l'esquena. El seleccionador bosni deia que a veure si es recupera l'abans possible i no és res greu. Avui, aquesta tarda, serà examinat pels metges del Barça. De Jong ve carregat de minuts, titular ahir també en l'empat a un d'Holanda contra Itàlia. Bona actuació després de rebre moltes crítiques en aquests últims dies pel seu nivell de joc. Braithwaite també no juga amb el Barça, encara no ha debutat, però sí que ha tingut 70 minuts en la victòria de Dinamarca per la mínima Anglaterra. Trincau arribarà descansat perquè no va jugar ni un minut en la victòria de Portugal 3 contra Suècia 0. Doncs això, avui entrenament a 6:15. De cara al dissabte són baixa segura, lesionats Ter Stegen, Alba, Júnior, Umtiti i amb el dubte aquest de Pjanic.
Molt bé. Per cert, estem pendents d'aquesta negociació per una segona rebaixa salarial, Helena, que afecta tant els jugadors com els treballadors. Pel que fa als jugadors, alguna novetat, algun progrés?
No, ja us explicàvem la setmana passada que no estan massa receptius i que la intenció dels agents dels futbolistes era contractar un advocat laboralista de prestigi que el representi. Doncs bé, aquest pas l'han donat, tenen contractat un bufet especialitzat en la matèria per defensar els seus drets en la negociació amb el club, que encara no ha començat però que es preveu tensa, llarga i dura. La postura del club, pel que em deien, és contundent. Primer intentar arribar a un acord amistós, fins i tot ja s'ha arribat amb Mirotić, per exemple, al bàsquet, on se li ha ampliat el contracte per pagar-li la fitxa en diferit. Això també es podria plantejar a alguns futbolistes del primer equip, però si no s'arriba a aquest pacte amistós, fons a la directiva em deixaven clar que imposaran la mesura de manera unilateral. Diuen que no és un caprici de Bartomeu, defensen que és una obligació, una necessitat per ajustar-se a la crua realitat econòmica del club. Hi ha directius que fins i tot consideren que la primera rebaixa durant el confinament es va quedar molt curta i que hauria d'haver estat més dràstica ja en aquell moment.
Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Víctor Navarro, hola.
Què tal, Joan?
Pel que fa al tema amb els treballadors, com el tenim?
Estan molt cabrejats per les formes del club, per enviar aquella carta al Departament de Recursos Humans del Barça de nit sense avisar i fora de la jornada laboral. El comitè d'empresa del Barça respondrà a aquesta missiva entre aquesta tarda i demà, senzillament amb una acusa de recibo, una notificació formal de que coneixen la intenció del club. No tenen pressa per organitzar la mesa de negociació i apuraran fins l'últim dia possible, dijous vinent. Després hauran de negociar fins al 5 o 6 de novembre. Fons del comitè asseguren a Sportscope que estan convençuts que arribaran a un acord, que en realitat tot ho fan per retallar les nòmines de la plantilla, però si pel que fos no aconsegueixen un pacte, no tenen dubtes que acabaran als tribunals. Els treballadors esperaran a dir quelcom públicament fins que els jugadors moguin fitxa i mentre van deixant que passi el temps.
Tema delicat que generarà tensions en l'àmbit del primer equip i en l'àmbit dels treballadors del club també. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Vinga, tornem al futbol, que el rival del Barça el proper dissabte és el Getafe. Tenim a un dels seus futbolistes, Ángel Rodríguez. Ángel, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora no hay que decir Getafe, hay que decir Fe, ¿eh?
Sí, bueno, es una buena iniciativa del club, la verdad, y sobre todo en estos tiempos que estamos pasando, pues la Fe es lo último que tiene que perder.
Sí, sí, no está mal la situación con la que nos está tocando torear a todos, Ángel. ¿Cómo lo llevas tú? El hecho de estar pasando pruebas constantemente, el tema de jugar sin público... Supongo que poco a poco os vais acostumbrando, pero debe costar, ¿no?
Sí, nos estamos acostumbrando, como tú dices, porque ya llevamos varios meses así, y también Europa League también y tal. Pero sí es verdad que lo que más nos afecta es el público, ¿no? Al final uno está acostumbrado siempre a ese público que te, pues, o que te anima o que te pita, depende de dónde juegues. Y ese ambiente, ambientazo siempre que hay en los estadios, esas ganas de fútbol y la verdad que prácticamente lo estamos olvidando poco a poco, ¿no? Porque prácticamente en todas las ligas no hay. Y es un poco una pena porque al final el fútbol es la gente, ¿no? La que mueve el fútbol, mueve montañas, mueve gente, mueve afición, mueve muchas cosas y la gente que no está viviendo, que no puede vivir esto de cerca, pues es una pena.
Sí, y hace unos días daba la sensación de que igual nos acercábamos un poquito al momento en que poco a poco se pudiera ir viendo gente en los estadios, pero ahora otra vez la cosa parece que se complica otra vez, Ángel.
Sí, yo creo que va a ser para largo, sinceramente. Hay que ser optimista y saber que esto hay que ir con paciencia, que va a ser largo y que no, que va a tardar en irse y que tener conciencia, ¿no?, de que hay que hacer las cosas bien para que podamos ir poco a poco haciendo nuestra vida de antes, ¿no?
Sí. De momento en el fútbol español estamos bastante bien en cuanto a tema de positivos de futbolistas. Está la cosa bastante sí. tranquila y controlada, pero en otros lados, en Italia, por ejemplo, la cosa sí. se dispara.
Sí, sí, sé que ahí están cayendo muchos ahora también, y esperemos que aquí no pase ahora, que bueno, tenemos que hacer vida diferente. Ya, bueno, por lo menos yo, en mi caso particular, hablo de mí, yo sí. prácticamente no estoy saliendo de casa, estoy con mis hijas, con mi mujer, el colegio cuando tengo que ir a buscar a la niña, y relacionándome con la organización y poco más, la verdad, sinceramente, algún parque que pueda ir, a llevar a las niñas y que pueda ir a jugar si no hay muchos niños, y es la que toca, no se puede ir a, bueno, por lo menos yo no estoy yendo a restaurantes, ni a centros comerciales, ni intentando que estar con la menos contacto posible con gente, ¿no? Es lo que toca, y la verdad es una pena, porque también antes venían familiares de Tenerife a vernos a Madrid y a estar con nosotros semanas, y la verdad que este año pues no ha venido nadie, y ni se espera. Ni nadie. La verdad que venían amigos, venían mis padres o mis suegros y tal, y no.
Claro.
No ve ni nadie porque no se puede.
Claro, claro. Bueno, oye, vamos a hablar un poco del partido del sábado, que es buen partido, Ángel. Primero te pregunto cómo estáis vosotros, que lleváis 7 puntos en 4 partidos, pero el último fue derrota clara contra la Real.
Sí, estábamos bien, estábamos muy bien hasta la Real, la verdad. Estábamos haciendo buenos partidos y hemos encajado 0 goles en contra. Y la verdad que estábamos en una buena dinámica, pero cuando te relajas, cuando piensas que la cosa puede ir bien, y cuando no compites como otros partidos, pues viene una Real, que es un auténtico equipazo con unos jugadores brutales, y te pueden, en un momento te pueden hacer 3 goles y irte a casa con la sensación de que bueno, de que si no estás a tu nivel, puede sufrir esta consecuencia.
¿Ha roto algo la niña o no? ¿O todo en orden?
Bueno, ahí está, en su pelea.
¿Qué he escuchado ahí?
Siempre, en su pelea, como siempre, pero bien.
Está bien, qué de guerra, qué de guerra. Oye, Ángel, sí. al Barça de Koeman, ¿cómo le veis? ¿Le veis un equipo muy distinto? ¿Le veis con energía renovada? ¿Cómo le veis?
Bueno, es un equipo con nuevas energías. Al final, lo que pasó el año pasado, lo que sufrió el año pasado del 2-8 contra el Bayern de Múnich, pues la verdad que eso le sirvió para coger fuerza, para intentar mostrar una mejor cara, para intentar armar un buen equipo e intentar hacer una buena temporada. Y la verdad que estos partidos que he visto atrás es un equipo más sólido, más que sabe lo que juega, con su gran calidad a nivel individual, y sabemos que va a ser un partido muy complicado para nosotros.
Vienen la mayoría de jugar partidos con sus selecciones, que eso, bueno, después de parón no sé si es bueno o malo pillarles. Leo Messi viene de jugar en altura contra Bolivia. Uh-huh. ¿Que descanse o qué el sábado?
Bueno, yo quiero que estén siempre los mejores, y Messi es el mejor, así que yo quiero que esté en el campo, disfrutar de él, de verlo de cerca, porque soy consciente de que por mi edad no voy a tener la oportunidad de verlo muchos partidos más, y en el campo se disfruta mucho, a pesar de que juegue en tu contra. Esperemos que no sea a su mejor partido, está claro, porque al final yo miro por mis intereses, pero el día que él se vaya de la Liga Española y que se vaya a otra liga o que nos deje, pues todos nos vamos a lamentar, porque es el mejor del mundo, y al final muchas personas y muchos espectadores ven la Liga Española por él, hay que ser conscientes de eso, y con el día que se vaya, pues nos lamentaremos.
Hemos estado cerca este verano. Uf.
Sí, sí, bueno, no sé, la verdad que no sé, no estoy en su cabeza, sé que he leído todo como ustedes con la noticia, no sé lo que se le pasó por la cabeza, pero bueno, que si estuvo cerca, pues puede ser, no sé, pero si se hubiera ido, pues hubiera sido una pena, porque para nosotros, que se vaya mejor del mundo a otra liga, pues lo sufriríamos mucho, a pesar de que estemos en otro equipo.
Oye, Ángel, ¿y tú estuviste cerca de jugar en el Barça en el mercado de invierno pasado? Porque te llegamos a dar prácticamente por fichado.
Bueno, hubo conversaciones, hubo tanteos, y era que había muchas posibilidades en el Barça, y uno de los nombres que más sonaba era yo, sobre todo, yo creo que estadísticamente y por lo que costaba, ¿no? Que no era mucho, y sí es verdad que bueno, que estuve, puede ser que estuve ahí entre los elegidos, y al final pues no pudo ser. Yo estoy súper agradecido de haber estado saliendo mi nombre tantos días en la prensa y estar ahí mi nombre en boca de muchas personas, y la verdad que para mí fue un orgullo, y eso significa que las cosas no estoy haciendo bien.
Y cuando pasa el tren tan cerquita y no acabas de poder subir, ¿cómo se queda uno, Ángel?
Bueno, es una pena, no lo voy a negar. Al final a uno le cambia la vida, ¿no? Yendo al Barcelona, está claro que al final son equipos grandes, equipos que todo el mundo sueña por jugar en esos equipos, y si me hubiera tocado a mí, pues la verdad que hubiera sido una felicidad enorme, pero no pudo ser. Eso significa que tengo que hacerlo bien, que tengo que seguir esforzándome cada día más y que bueno, que nunca es tarde, ¿no? Yo soy consciente de que, bueno, tengo 33 años, pero me encuentro muy bien, me encuentro muy joven, me encuentro feliz y estoy en mi mejor momento, y la verdad que nunca se sabe. El día de mañana hay que estar preparado y una oportunidad cuando llegue, pues me encargo de agarrarse ahí.
Sí, señor. Ángel, muy amable, gracias por atendernos, cuídate mucho, ¿eh?
Vale, muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Ja tenim ganes de futbol i serem amb el Barça a Getafe.
Soy Gerard Piqué, escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Coliseum Alfonso Pérez, Getafe, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep María Minguella, Javi Casquero
y Santi Cañizares.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Vinga, obrim debat Esports COPE amb l'Oliveros, amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda, i ens acompanya també avui el company d'ABC, el Sergi Font. Què tal, Sergi?
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bé, bona tarda. Bé, el primer tema que vull plantejar és el tema del retorn del públic als estadis. Tal i com està el pati, Dani, ho veus precipitat o creus que ja es podria fer alguna cosa?
No, jo estava escoltant l'entrevista atentament. És evident que depèn del territori, depèn del municipi. Vull dir, a Barcelona o a Catalunya és evident que està fotut el tema, a Madrid ja ni t'explico, però jo no veig malament, que veig moltes veus crítiques i que s'està com criminalitzant, jo no veig malament que, per exemple, el president de la Reial Societat intenti encabir 1.000 persones, que estem parlant de 1.000 persones o de 2.000 persones al camp, si les autoritats d'allà li permeten, igual que Andalusia o que qualsevol altre lloc. És veritat que no és uniforme, que no hi ha un criteri per tothom, que no és equilibrat, però clar, no és la situació ideal. Estem en una pandèmia i no podem tenir-ho tot perfecte, però jo, si hi ha 7, 8, 9 camps de la Lliga Espanyola que els permeten entrar públic, jo, per mi, endavant.
Sí. Hi ha alguna incongruència, Sergi, com que també la plantejava l'Oli, no? Que és, com és que hi ha 1.500 persones veient pàdel al Sant Jordi i no poden haver, no ho sé, 3.000 persones veient el Barça Ferencváros?
Sí, la veritat és que sí. Jo crec que a part és equitatiu, perquè tal com, per exemple, ja en el Camp Nou caben 98.000 persones i en el camp del Betis caben moltes menys, o en el camp del Càdiz moltes menys, jo crec que tot és proporcional, llavors s'hauria de permetre. A mi el que em sembla una incongruència, d'altres maneres, per part de per exemple, d'aquí de lo que està fent el Barça, és intentar tenir públic al Camp Nou, però al mateix temps servir-se de la pandèmia per intentar evitar pues, una moció de censura, per exemple.
Això tens tota la raó. Això ja és...
No, però això passa a pas, això passa a pas. Ara, sí. Quan respongui la Generalitat sobre el tema del Camp Nou, faran la proposta pel vot de censura, no? El que és incongruent, que és el que dèiem abans amb el senyor Ramentol, és això, no? Lo del Palau Sant Jordi, són 1.000 i pico i el Barça 1.000, només. És a dir, és incongruent. O 200, a les instal·lacions del Reial Club Esportiu Espanyol.
Sí, a Badalona hi ha anat gent també, a Badalona ha anat gent, sí, a veure partits de bàsquet europeus, no de la Lliga CB, però sí europeus, i no s'entén molt bé perquè a Badalona poden anar 1.000 tios, o al Palau, com diu l'Oli, i no al Camp Nou, que és més gran i està a l'aire lliure.
El tema amb el vot de censura, Dani, és que si et diuen que no ara per portar públic a l'estadi del Camp Nou, tu com a Barça pots tenir un argument per dir, home, si m'han dit que no a portar públic a l'estadi del Camp Nou, no pot ser que vinguin a votar no sé quantes mil, sí, persones d'aquí a 15 dies a l'esplanada del Camp Nou.
Sí,
per això les autoritats no diuen sí al Camp Nou. Perquè si diuen sí al Camp Nou, potser haurien de dir sí al vot de censura.
Sí, té tota la lògica, que passa que, clar, és una mica, és a dir, aquí tothom juga les seves cartes, i el Barça diu que està esperant a la Generalitat, i la Generalitat diu que està esperant al Barça, i aquí ningú vol ser el dolent o el que digui no, jo decideixo que no hi ha vot de censura, no? Però si tot segueix els terminis que diu l'Oli, doncs sí, primer respondran a una cosa i en funció d'aquella resposta s'agafaran a aquella resposta per intentar evitar que hi hagi la votació, clar.
Pues al final jo crec que estan donant pas de sec a tot arreu, perquè no és només en el tema esportiu, és a dir, no és lògic que, per exemple, no tanquin els bars i en canvi en el metro la gent s'ajunti de cosa en cosa.
Sí, sí.
Llavors s'hauria de trobar o un punt mig o un punt de coherència, o prohibir-ho tot o no prohibir res, o trobar una solució d'alguna manera. Però jo crec que bueno, aquí estan pagant una mica pues, els plats trencats tots els clubs esportius, per exemple, o tot el tema d'oci.
Sí, sí. És una situació molt complexa, jo entenc que és molt complicat de gestionar, però, en fi, alguna incongruència es detecta.
Mentretant, l'assemblea de compromissaris del Barça, que s'hauria de fer el dia 25 d'octubre, no?, que ho van dir a la Junta Directiva, tampoc es fa.
Sí, sí.
Aquí no s'ha demanat ni tan sols el permís. No s'ha demanat, es va dir es posposa per tema de la pandèmia i tal, i no es va demanar el permís. Però perfectament, perquè hi ha així... Quantes hi ha al final a l'assemblea de compromissaris del Barça? 1.000 persones?
Sí, 1.000 persones, però en el moment pràcticament de màxima assistència.
Bueno, doncs a la tribuna...
Però han de preveure la gent que està convidada, eh?
Vull dir, a la tribuna, sí, bueno, 2.000 o 3.000. A la tribuna de l'estadi, que està coberta per si plou, allà es podria fer l'assemblea.
Sí, sí. Amb voluntat segurament es podria.
Segurament,
fer.
Eh? Sí. Però bé.
Seguirem parlant, amics, ho deixem aquí de moment. Oli, Dani, Sergi, un plaer, moltes gràcies, eh?
Una abraçada.
Que vagi molt bé. Seguim. ¿Cuántas veces has cantado un gol antes de tiempo? Ojo, que cuando te adelantas, no siempre aciertas. Por eso, en tus cultivos, usa Belcar. Espera a que nazca la colza y comprueba su eficacia en postemergencia. Belcar, tu mejor elección en hoja ancha.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Oh, make me over. 13 minuts i les 4, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan Ballori, bona tarda.
Doncs això que comentàvem, no? Aquest diumenge juga el filial al matí, també al matí juga el femení a la Dani Jarque i hi haurà públic, poc, però hi haurà públic que podrà veure aquests partits.
Hi haurà 230 persones que en tenen moltes ganes, eh? Mm. 200 a veure l'Espanyol B Prat. Segona B, el camp principal, el que tots coneixem com el camp principal número 1 de Sant Adrià. I 30... és el 30% de la gent que cap al camp número 2, que és on habitualment juga doncs, el juvenil i el femení espanyol, Deportivo Abanca de la Lliga Iberdrola, el segon partit a casa de les noies de Casado. Mm. Accés exclusiu per socis, entrada nominativa, s'han d'apuntar a través de la web i demà al migdia es farà una criba, els socis més antics tenen preferència. Només els que vagin a veure un partit no podran veure l'altre, tot i que hi hagi només mitja hora de decalatge. Així que hi haurà moltes mesures, però, escolta, l'Espanyol ho ha volgut així, la gent pot anar i hi haurà una gent que voldrà i podrà veure futbol el cap de setmana a Sant Adrià.
Molt bé. Què s'explica Cabrera, un dels puntals de la defensa de l'Espanyol imbatuda encara aquesta temporada segona?
Lele Cabrera diu que si el equipo me quiere, aquí estoy para ayudar a subir, que ell volia quedar-se, que Cabrera va tenir ofertes, però que finalment va decidir estar aquí. Parla Cabrera de la seva experiència a segona divisió. Cuidado, que no cal refiar-se.
No sé, personalmente con normalidad o con tranquilidad, más bien, porque creo que yo he estado en segunda división, he estado en equipos, entre comillas, candidatos, y me he quedado en la puerta o me he quedado lejos. Entonces... no quiere decir nada el cartel que te pongan, sino más bien lo que vayas demostrando cada fin de semana. Nos quieren poner a nosotros la chapa de favoritos, la asumimos y con esa confianza que nos tienen los demás a nosotros, también salimos nosotros al campo.
Jo no sé qui és millor, si Cabrera o Calero, però sens dubte formen una gran parella de centrals. Parla Cabrera de Calero.
La buena dinámica del equipo, la buena relación que tenemos, la buena comunicación que hay y sobre todo yo creo que la confianza que cada uno nos tenemos en nosotros mismos hace que Fer me potencie a mí, yo intento ayudarlo a Fer lo máximo que puedo y nada, al final es eso, es ir enganchando buenas dinámicas, buenas actuaciones personales y todo esto repercute en el equipo. Me siento muy cómodo con Fer, todos los demás compañeros que pueden jugar en la posición están entrenando de la mejor manera y yo creo que es eso.
Han tornat Puado i Pedrosa, ho farà ja mateix Keidi Vare, tots ok per jugar diumenge a Vallecas.
10 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Ara bàsquet, Esports Cope, amb l'Albert Díez. Hola, Albert, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Que tenim una altra vegada partit d'Eurolliga al Palau aquesta nit, Barça-Panathinaikos.
Sí, senyor, clàssic, també del bàsquet europeu, bàsquet vintage. Venim parlant molt després del Moravank Andorra Virtus de Bolonya, de l'Eurocup, que en vam parlar el dimarts. El Barça, que es presenta aquesta quarta jornada de l'Eurolliga en un Palau buit, òbviament, amb dues victòries i una derrota, un triomf i una derrota Panathinaikos, perquè encara té pendent, i ara m'entendràs per què, el partit davant l'Asvel Villeurbanne, perquè intenta recular, l'Eurolliga proposa als clubs canviar el protocol anti-Covid i allò de si no pots presentar 8 jugadors en un partit que te'l donin per perdut, ara proposa que es puguin reprogramar amb caràcter retroactiu.
És que era una mica bèstia, la mesura.
Ho van aprovar els clubs, ja. Però també em sembla coherent si és que entens que tens dates per tot el que ve i tenim per davant, que sembla que no és poc. És a dir, que aquell partit que quedava perdut a l'Asvel Villeurbanne i al Zenit davant València i Baskonia, aquells partits encara s'haurien de jugar si s'aprova, que s'aprovarà per tots els clubs, aquesta nova mesura de l'Eurolliga. A veure si té continuïtat la victòria del Barça a la pista del València per fer-se fort a casa, mantenir-se invicta, buscar la tercera victòria europea de la temporada. Roland Smits, que va fer de Mirotic, salvant les distàncies, a veure si té continuïtat, va debutar el noi del planter a Europa, Sergi Martínez. Un tram de temporada molt carregat de partits, per això Saruna Jessica Vicius diu això.
Vamos a jugar muchos partidos y así es muy importante que cada jugador que entra a jugar aporta cosas. Panathinaikos es un equipo que ha cambiado mucho este año, pero también se ha fichado muy bien. Yo creo que es un equipo que tiene unas ideas muy claras y yo creo que es un equipo muy peligroso.
No hi ha entrebancs d'última hora, habitual sessió de tir aquest matí al Palau Blaugrana, només la baixa de Mirotic, serà el segon partit sense Mirotic, i el Panathinaikos, benvolgut Ballori, ex de Saras, si no m'equivoco va estar 4 temporades, és un autèntic heroi allà, va guanyar una Eurolliga, tiro de memòria, 3 lligues i també una copa, i el Panathinaikos ex-Akalates, que també està prenent a viure sense Akalates. 9 de la nit, de Zon, Barça-Panathinaikos.
Escolta, la penya continua intractable a l'Eurocup.
Té un mèrit el que està fent la penya. Això, saps allò d'un projecte? Això és un projecte, amb el mateix entrenador, apostant per gent del planter. I amb Ante Tomic, que va ser el referent a la pista del Basaksehir, amb 21 punts, 8 rebots, 31 de valoració. Ante Tomic, que obria gairebé la temporada de Sports Cope, aquesta temporada 2021. 72-91 va guanyar la penya, 4-0 a Europa, invicta, molt superior sobretot a la segona meitat, tot i que va dominar durant tot el partit, va anul·lar a Pérez i a Green les referències del Basaksehir, i ara a donar continuïtat. De moment, jo em fixo en Europa, a l'Eurocup, dominant i liderant aquest grup A, propera cita a casa, dia 20, la setmana vinent, davant el Reyer Venècia.
Magnífic, Albert, gràcies.
Una abraçada, que vagi bé.
Del bàsquet a l'handbol, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Com tenim el Granollers, que continuen confinats i a l'espera dels resultats de proves PCR?
Sí, sí, se sometieron a esos PCR los jugadores el lunes después de haber jugado el sábado contra el Frigoríficos Morrazo, equipo que se presentaba al partido con dos casos positivos y que alineó a varios jugadores con síntomas de la COVID. El martes se esperaba saber si hay contagiados en el equipo vallesano, pero los resultados aún no han llegado 48 horas después. Se esperaba solo 24. En cualquier caso, los componentes de la plantilla vallesana, 19 entre jugadores y personal técnico, han quedado, como comentabas, confinados por espacio de 10 días como medida de precaución, por lo que el partido de mañana contra Sagunto ha quedado aplazado. El problema es que los equipos en Asobal no están obligados a pasar los PCR, solo los pasan cuando intuyen casos positivos. En el caso del Barça, sí que las pasa porque lo obliga la EHF. Hay que recordar que es prácticamente un tema económico. Cada prueba cuesta 120 euros cada una, por los jugadores, por cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Es muy caro y, por tanto, hay equipos que no los pasan.
Sí, perquè el Barça té un positiu, recordem-ho, a la plantilla. Mortensen, en canvi, continua competint. De fet, ahir va jugar i va pallissar la Champions al Zagreb.
45-27, cuarta jornada de la Champions, y sigue líder de grupo, empatado a puntos con el Albor y con el Veszprém, que será su próximo rival. Destacaron los 8 goles de Dikamen y la extraordinaria actuación en la portería de Kevin Moller. Valoración de Xavi Pascual, técnico del Barça, después de sumar 4-4.
Crec que hem fet un partit molt bon. Els primers minuts han estat increïbles. Un ritme fora del normal, no? Ells han tingut opcions de llançament, algunes bastant clares, i el Kevin ha estat espectacular, i això encara ens ha fet agafar més avantatge. Crec que hem fet un partidàs, no? Estic molt, molt satisfet.
Eso es la Champions. En la Liga Sobal ha quedado aplazado el Bidasoa Barça a petición del equipo de Irún, previsto para el sábado, por dos positivos confirmados en el conjunto vasco, más otro asintomático, a lo que se suma el positivo del barcelonista Mortensen.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Adéu. I tanquem amb ciclisme. Quique, Marc Soler correrà la Vuelta.
Sí, senyor, juntament amb Alejandro Valverde i amb Enric Mas, una altra vegada els tres grans corredors de Movistar, líders de l'equip a la Volta a Espanya, que comença, com recordem, dimarts vinent a Irún. Un altre català, destacadíssim també al Tour de França, repetirà la Volta com a líder de l'equip Emirats. És el sabadellenc David de la Cruz.
Mentretant, Quique, el Giro d'Itàlia continua en marxa, però està en plena alarma Covid.
17 policies cap a casa, avui tots una altra vegada a passar test ràpid per tal de saber, de controlar com va aquest contagi. Massiu sembla el Giro d'Itàlia, un giro que, cal recordar, estem a l'Equador, encara manquen 10 dies per arribar a Milà i serà un miracle arribar fins al final.
Gràcies, Quique.
Adéu, abraçada.
Igualment. Minut i mig i arribem a les 4 de la tarda. Gil, bona tarda, vostè remata.
Bona tarda, doncs mira, Tutosport ha anunciat els 20 aspirants que encara estan vius, que aspiren al trofeu Golden Boy, millor sots 21 de l'any. Sobreviuen Ansu Fati i Des, a més de Vinícius o Rodrigo Goes. Hi haurà futbol femení a la travessa. Ja veurem quants partits i quantes jornades. Cocu està a la corda fluixa a la banqueta del Derby County, el seu relleu podria ser Wayne Rooney, i ha parlat per l'agència EFE Lluís Fernández Alà. Hi ha una resposta que necessito, companys, ajuda i traducció. Si lo hace bien, contaremos con Koeman. Por otro lado, quiero decir que hablamos con el entorno de Xavi y siempre será bienvenido si ganamos las elecciones. De todas maneras, nosotros siempre hemos dicho que confiamos mucho en García Pimienta, que podría ser el nuevo Pep Guardiola. Solo faltan Emery y Paco Gémez.
Gil, gràcies, que vagi bé.
A vosaltres, bona tarda.
Bona tarda. Marxem actualitzant enquestes com cada dia. En Clau Barça us preguntem avui si aniríeu al Camp Nou, si l'autoritat ho permet. Sí que hi aniríeu al 56%. no al 44%, i en clau espanyol us demanem avui qui us està agradant més aquesta temporada, si Cabrera o Calero, els dos centrals. Aposteu per Cabrera al 21%, per Calero la gran majoria al 79%. Marxem, arribem a les 4, seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot. Cuideu-vos molt, que vagi bé.